TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Són ara les 8 del matí d'aquest divendres, dia 19 de desembre, una jornada en què vos explicam que l'Audiència Provincial ha condemnat a 14 anys i mig de presó el principal responsable de la macroestafa immobiliària Lujo Casa, Carlos García Roldán, conegut com el Charlie, i a 9 anys el seu soci, Miquel Epilato. L'Audiència considera aprovat que varen crear un pla per captar fons de manera massiva per construir una trentena de promocions immobiliàries que no es varen executar mai. És l'estafa immobiliària més gran mai comesa a les Balears i que afecta més de 200 persones. Avui la Fiscalia podria sol·licitar l'ingrés a presó provisional pels condemnats fins que la sentència sigui ferma. Tot d'una, n'ampliem la informació en una jornada en què hi ha altres qüestions destacades de l'actualitat. I avui també són notícia les irregularitats detectades dins l'Ajuntament de Deià, on es farà una auditoria interna.
El consistori ha trobat errors en les nòmines del seu exsecretari, que era personal interí, i en processos de contractació i de justificació de subvencions. Aquesta situació, assegura el batlle Joan Ripoll, implicarà que ara hagin de retornar doblers a altres administracions.
A partir de setembre van començar a gretar i van trobar coses que no estaven ben fetes. La precarietat en el final la tenim tot, i quan te ve una persona que te diu que això està bé però no està bé, tu no ho saps. I al final, portes a fer una auditoria per depurar responsabilitats i saber el que ha passat i que no torni a passar per mai més.
I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és persona non grata de Palma.
Ho ha aprovat l'Ajuntament amb els vots de PP i de Vots, de qui partia la iniciativa. L'oposició ja ha votat en contra i afirma que la proposta és una cortina de fum per tapar els negocis de PP i Vots en el sector immobiliari.
Aquesta declaració arriba enmig dels presumptes casos de corrupció i les denúncies internes per assetjament sexual contra exdirigents socialistes. Justament en aquest escenari avui es reuneixen el Partit Socialista i Sumar.
Avui, dirigents de les dues formacions es troben per abordar els suposats escàndols que esquitxen el partit de Pedro Sánchez. La reunió arriba arran de les exigències de Sumar, que esperen una resposta contundent del seu soci de govern per reconduir la relació.
I en aquest moment s'ha convocat una concentració ciutadana al carrer de Lodamó per aturar el desnonament d'una família.
Es tracta d'una dona de 59 anys, la seva germana amb discapacitat física i el seu pare de 87 anys. La jutgessa va confirmar ahir que el desnonament continuava endavant, però la família confia que el llançament es pugui ajornar.
I avui també és notícia la incidència de la grip a les Balears, que augmenta fins a situar-se en 75 casos per cada 100.000 habitants.
Un increment lleuger de la setmana passada respecte de l'anterior, quan la taxa era de 65 casos per 100.000 habitants, un fet que tensa cada dia més els hospitals i els centres de salut a les Balears. És per això que el sindicat d'infermeria SATSE demana a l'administració que contracti més personal.
En parlarem d'aquí una estona, a les 8 i mitja, amb Rocío Amézaga, que és la subdirectora d'Hospitals Tot, en el dia en què ens arriben dues novetats des de Brussel·les. D'una banda, els líders de la Unió Europea han acordat ajudar Ucraïna en 90.000 milions d'euros.
We will provide a loan backed by the European Union budget.
Així ho confirmava el president del Consell Europeu aquesta matinada, Antonio Costa, que assegurava també que els fons no s'agafaran dels actius russos congelats. I de l'altra, s'ha posposat fins al mes de gener l'acord amb Mercosur.
Així ho ha comunicat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, a nit als caps d'estat i de govern reunits a la cimera de Brussel·les. La data exacta en què es tancarà el nou acord encara està en l'aire.
I en els esports, el Mallorca jugarà avui a València, el darrer partit de l'any. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, el Mallorca que vol tancar el 2025 amb una victòria contra un rival directe, el migcampista Manu Morlanes, que arrossegava molèsties, ha entrat a la convocatòria. El Mallorca suma 17 punts a la classificació i el València, dos menys, en té 15. El partit començarà a les 9 del vespre i el podreu seguir en directe per aquesta casa, per IB3 Ràdio, a partir de les 7 en tota la prèvia. I Dani Rodríguez abandona finalment el Mallorca. El jugador i el club han arribat a un acord per a la rescisió del seu contracte. El futbolista gallec se'n va després de 7 temporades i mitja vestint la camiseta del Mallorca.
I tancam la portada i els titulars amb la previsió del temps per avui divendres. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui encetam aquesta jornada en la tornada de la inestabilitat. Al llarg de les primeres hores del dia ja han tingut alguns ruixats de caràcter local, però que ja on han descarregat ho han fet amb intensitat. Per exemple, en el port de Pollença hem arribat a registrar un de 8 litres per metre quadrat, o 14 també en el cas de Petra. Esperant que al llarg de la jornada continuem amb un cel tapat, tant per la presència de núvols com també per la pols, i aquests ruixats podran continuar acompanyats de fang. D'altra banda, quant al vent, aquest bufarà fluix de tramuntana a l'oest i de xaloc cap a l'est. A la costa situada més exposada a l'entrada de vent de xaloc hi predominarà la maró. I d'altra banda, pel que fa a la temperatura, continuarem amb uns valors pràcticament idèntics als de l'anterior jornada, esperant tornar a girar entre els 17 i els 20 graus aproximadament. Ara mateix tenim a les Pitiuses 12 graus a Santa Gertrudis i 14 a Sant Francesc. A Mallorca, 12 graus a Inca, 13 a Bunyola i 14 a Felanitx. I a Menorca, 16 graus a Ferreries i 17 a Fornells.
I són ara les 8 i 5 minuts del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Caterina Bany i Cristina Bausà. Continuar.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Amb les novetats. En el cas Lujo Casa, l'Audiència Provincial ha condemnat a 14 anys i mig de presó el principal responsable de la macroestafa immobiliària, Carlos García Roldán, i a 9 anys el seu soci, Miquel Epilato. També hauran de pagar una indemnització de més de 2 milions d'euros a un centenar de perjudicats. Avui, la Fiscalia podria sol·licitar-ne l'ingrés a presó provisional pels acusats fins que la sentència sigui ferma.
Entenen que hi pot haver risc de fugida perquè, recordem, el cervell de l'operació ja havia fugit de l'Estat i va ser arrestat l'any 2019 a Colòmbia, que és el país on s'amagava. Ara tenen 10 dies per presentar recursos d'apel·lació contra la resolució judicial. Se'ls acusa d'estafa agreujada, pertinença a grup criminal i blanqueig de capitals, en considerar provat que varen crear un pla per una captació massiva de fons per construir una trentena de promocions immobiliàries que no es varen executar mai. A Charly, que és Carlos García Roldán, també se li imputa un delicte d'insolvència punible. Per altra banda, el tribunal ha condemnat el suposat constructor de la trama a 4 anys de presó, però sí que ha absolt els 3 testaferros del grup.
La sentència recull que mai no es varen arribar a obtenir llicències d'obra nova ni avals bancaris o assegurances, així com tampoc no s'havien ingressat els doblers recaptats en comptes separats.
De fet, apunten que tot era una façana per donar aparença de seriositat. Tenien oficines obertes al públic, publicitat en portals immobiliaris i cartells en solars que varen fer confiar als compradors que arribaren a ingressar entre 5.000 i 100.000 euros com a avançament per ser propietaris d'un immoble. Recordem que va deixar 230 afectats per promocions fantasmes arreu de Mallorca entre el 2015 i 2016 i un frau de més de 3 milions d'euros.
I l'Ajuntament de Deià ha descobert irregularitats en les nòmines del seu exsecretari, que era personal interí, i errors en processos de contractació i de justificació de subvencions. Aquesta situació, diu el consistori, implicarà que ara hagin de retornar doblers a altres administracions.
De moment no saben quina quantitat de doblers hauran d'abonar, però sí que adverteixen que s'haurà de prioritzar la despesa i executar uns pressupostos municipals ajustats en els pròxims anys. Segons el batlle de Deià, Joan Ripoll, aquesta situació es va destapar fa uns mesos, quan una nova secretària municipal habilitada ocupar la plaça després d'anys de diversos interins en aquest càrrec. Són declaracions en el ple que va tenir lloc a Hora Baixa.
A partir de setembre van començar a gretar i van trobar coses que no estaven ben fetes. La precarietat en el final la tenim tots, i quan té una persona que te diu que això està bé però no està bé, tu no ho saps. I al final portes una auditoria per depurar responsabilitats i saber el que ha passat i que no torni a passar primer més.
Ripoll explica que les irregularitats es remunten al 2023, quan, com dèiem, hi havia un secretari interí. Amb aquest escenari, un dels principals desafiaments de l'Ajuntament ara és acabar amb la temporalitat del personal del consistori. En un comunicat han assegurat que aquest fet suposa una pèrdua de professionalitat durant el temps d'adaptació i, a més, és una de les qüestions que han retardat la comptabilitat de la institució municipal durant els darrers 3 anys.
I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja és persona non grata de Palma. Ho ha aprovat l'Ajuntament amb els vots de Partit Popular i de Vox, de qui partia la iniciativa i que, a més, demana que el president dimiteixi i que convoqui eleccions. L'oposició ja ha votat en contra i afirma que la proposta és una cortina de fum per tapar els negocis de PP i de Vox en el sector immobiliari.
Per al portaveu de Vots a Cort, Fulgencio Coll, el president espanyol vol destruir la democràcia. També remarca que el president del govern central ha abandonat els palmesans en el tema de l'habitatge. Per el portaveu de l'Ajuntament, Llorenç Bauçà, hi ha prou motius per declarar Pedro Sánchez persona non grata.
Que el president del govern en Palma y de una forma clara ha dejado de apoyar y ha creado, por lo tanto, con su legislación y la falta de inversión, el problema de la vivienda.
Nosotros entendemos que una persona en la cual lleva en su día a día una gestión que pone de manifiesto el menosprecio a la ciudadanía de Palma tiene hechos suficientes como para declarar la persona non grata de esta ciudad.
La moció ha generat indignació entre els partits de l'oposició. Els socialistes consideren la declaració un atac a la democràcia. Es Xisco Ducros.
Nos parece una vergüenza que lleven a cabo esta moción, una moción que además consideramos que es ilegal, porque así lo ha dicho el Tribunal Supremo, y desde el Partido Socialista lo tenemos que decir alto y claro. Estamos hartos que la derecha en este país retuerza las normas para imponernos sus costumbres.
Més per Palma i Podem, també han criticat durament la moció de vots i han votat en contra, són Neus Trullol i Lucía Muñoz.
Des de Més per Palma, nosaltres no farem seguidisme d'aquest espectacle de Vox i el Partit Popular, que duen aquí mocions que no tenen res a veure amb els problemes reals que tenen els veïnats de Palma. Nosaltres ens centrem en l'habitatge, en el canvi climàtic, en la mobilitat.
Proponer a una persona para que sea una persona non grata en la ciudad debería ser por una cuestión moral y de derechos humanos en la que estemos todos de acuerdo.
És la primera vegada que Palma utilitza aquesta fórmula simbòlica per declarar una persona indesitjable a la ciutat i la segona vegada que l'actual president del govern, Pedro Sánchez, es declarat persona non grata. El passat 27 de novembre ho va ser per l'Ajuntament d'Albacete.
No ha estat l'únic cap de l'executiu central que ha rebut aquesta distinció. Ja el 1995, Felanich va reprovar el popular José María Aznar i Pontevedra va fer el mateix amb el seu successor, Mariano Rajoy, l'any 2016.
Són ara les 8 i 11 minuts.
Mans que cuiden, que sembren i que preparen cada infusió. Persones que a través de la feina treballen i cuiden la seva salut mental. Allà on siguis, sempre hi ha un moment d'estim. T'estim, infusions ecològiques fetes a Mallorca amb amor, per viure moments que et fan bé. T'estim-mallorca.com.
Quant val un quilo d'autoestima? I de voluntat? I d'il·lusió? No, no hi ha botigues on comprar allò que les addiccions et prenen. A Projecte Home Balears ho sabem. Per això acompanyem qui ho necessita en la seva reconstrucció amb l'ajuda del seu entorn. Projecte Home Balears. Sí, hi ha sortida. Amb el suport de la Conselleria de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
La incidència de la grip a les Balears augmenta fins a situar-se en 75 casos per cada 100.000 habitants. Un increment lleuger de la setmana passada respecte de l'anterior, quan la taxa era de 65 casos per cada 100.000 habitants. Un fet que tensa cada dia més als hospitals i als centres de salut de les Balears a l'espera que la setmana que ve se n'assoleixi el pic màxim.
Davant aquesta situació, el sindicat d'infermeria SATSE demana a l'administració que contracti més personal perquè en aquests moments les ràtios de malalts a les àrees d'hospitalització són molt elevades i els infermers no donen a l'abast. Així ho explica Víctor Zaino, es portaveu de SATSE.
La pressió assistencial, lògicament, augmenta. No? Les infermeres estan sobresaturades, amb un ràtios entre 36 i 40 malalts, els vespres, i només dues infermeres per unitat d'hospitalització.
Aquesta situació és, segons SATSE, especialment greu en alguns centres.
L'Hospital de Sant Jacques i Joan Marc tenen el pitjor ràtio de totes les Balears d'infermeres en hospitalització. No tenen el ràtio que ja han augmentat un altre hospital. I això és la reivindicació que tenim quan jo som delegat de Son Llàcer, de la Cinta de Son Llàcer,
Perill...
i fa temps que estan fent aquesta reivindicació.
Per Illes, Eivissa registra la incidència més elevada amb més de 103 casos per cada 100.000 habitants, seguida de Menorca i de Mallorca. Formentera presenta les xifres més baixes. Davant el previsible augment dels casos, el Servei de Salut ha activat un pla de contingència amb més de 200 llits hospitalaris. Aquesta setmana, Son Espasa ja ha obert 8 llits addicionals i el pròxim 29 de desembre els hospitals Sant Joan de Déu de Palma i d'Inca n'activaran 25 més.
I el Ministeri de Sanitat es reuneix avui amb 5 sindicats sanitaris, entre els quals no hi ha la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics, per traslladar-los al text de l'esborrany de l'Estatut Marc amb les millores que es varen pactar dilluns.
D'aquesta reunió i del nou text de l'esborrany de l'Estatut Marc depèn si es manté la vaga indefinida del conjunt de treballadors del Servei Nacional de Salut convocada a partir de dia 27 de gener. Recordem que dilluns aquests sindicats varen pactar incorporar la jornada de treball de 35 hores, la jubilació parcial o anticipada i el reconeixement retributiu del nou model de classificació.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
El Consell de Mallorca ajorna la convocatòria de places turístiques que havia de començar aquest dissabte per evitar més errades. La institució ha decidit suspendre momentàniament l'inici del procés d'adjudicació per garantir que el procediment sigui més fiable i més segur per evitar nous errors tècnics en la tramitació de les sol·licituds.
Així és, la Junta Rectora del Consorci de la Borsa de Places d'Allotjament Turístic ja ho ha aprovat. Segons el Consell, es fa feina per dissenyar en aquest moment un sistema tecnològic més potent perquè garanteixi la igualtat d'oportunitats a tots els aspirants. Recordem que en els darrers mesos hi ha hagut diversos intents d'adjudicar places turístiques a Mallorca que s'han vist afectats per problemes tècnics i també col·lapses del sistema informàtic durant la presentació de sol·licituds. El sistema basat en la concurrència competitiva es va saturar en múltiples ocasions, especialment pel gran volum de peticions rebudes en poc temps, una situació que va generar reclamacions i queixes.
La patronal d'habitatges turístics, Aptur, ha qualificat d'escandalosa i d'injustificable la decisió del Consell de Mallorca d'ajornar la convocatòria. Aptur denuncia que aquesta decisió torna a deixar el sector del lloguer vacacional fora de joc i en una situació d'incertesa total després de mesos d'espera d'una convocatòria que s'havia anunciat com a imminent. Maria Givert és la gerenta de l'associació Aptur.
Entenem que és un greuge inadmissible, especialment si tenim en compte que la convocatòria de setembre va funcionar per hotels i places de béns d'interès cultural i la nostra no va funcionar. Per tant, mos plantam a una segona convocatòria suspesa i sense cap plaça adjudicada d'aquestes que s'han anat donat de baixa des d'abril.
I tot quan hem sabut que els aeroports de les Balears operaran més de 8.500 vols aquest Nadal entre 9 de desembre, entre avui i dia 7 de gener. Això és un 8% més que l'any passat.
Ho confirmen, de fet, dades d'ENA. El dia de més vols de les Illes serà aquest dissabte, demà passat, amb un total de 496 vols, i el dia amb menys moviment serà el dia de Nadal, dia 25 de desembre. A més del total de vols durant aquestes dues setmanes i mitja, uns 5.700 són nacionals i uns 2.800 internacionals.
I encara en clau econòmica, l'economia balear va créixer un 3,2% al tercer trimestre del 2025, cosa que en confirma la moderació malgrat un altre estiu de rècords. És el que apunta l'informe Evolució Econòmica elaborat per la CAEB. Mallorca lidera de nou el creixement balear, seguida d'Eivissa i de Formentera, mentre que Menorca ha registrat un impuls d'un 2,8%, tot i que aquesta darrera és l'única que puja de ritme respecte del trimestre anterior.
De fet, la gran patronal ho té ben clar, tot i el rècord turístic, tant pel que fa a arribades com despeses i pernoctacions, la plena ocupació laboral a l'arxipèlag, l'economia balear mostra ja signes d'esgotament. El dinamisme balear toca, per tant, sostre, i davant de tot això no es pot mantenir la competitivitat en un context de preus a l'alça. La presidenta Carmen Planes manté que a la sortida ha de ser estructural i que s'ha d'incrementar la competitivitat.
Pese al dinamismo de su economía, Baleares suma los signos de agotamiento de una estrategia de crecimiento intensiva basada en la acumulación de factores productivos. Como en 2024, la economía vuelve a perder intensidad en plena temporada pese al récord de visitantes. En este contexto, la productividad debe convertirse en la prioridad de nuestra agenda económica.
I parlant de les conseqüències de la crisi de l'habitatge, a Mahó, el jutjat manté per avui el desnonament d'una família en un pis del carrer de Lo. Es tracta d'una dona de 59 anys, la seva germana amb discapacitat física i el seu pare de 87 anys.
La família confia, però, que el llançament es pugui ajornar i que puguin tenir més temps per cercar una alternativa d'habitatge. El propietari fa un any els va anunciar que necessitava el pis i que no els renovaria el contracte de lloguer. Els elevats preus del mercat, però, els fan impossible ara per ara trobar un altre lloc on anar a viure, i el jutge els ha citat per avui mateix, com dèiem, per desnonar-los. Les administracions cerquen a contrarrellotge alguna solució per a aquesta família, però a hores d'ara no n'hi ha cap. Carmen Reinés és consellera de Benestar Social i Família.
Però, malauradament, el que ens trobem és amb una dificultat per disposar de vivenda social a Menorca, i aquesta mancança és una realitat que limita molt es poder donar una sortida ràpida amb aquestes situacions. I en el cas d'aquesta família també s'ha de tenir en compte que hi ha una persona en cadira de rodes amb una discapacitat reconeguda, i això fa que el recurs que necessiten hagi de complir unes condicions molt concretes.
Viuen en un cinquè pis, tot i que reconeixen que l'immoble no està habilitat adequadament, prefereixen poder-hi estar abans de quedar al carrer. Avui, a partir de les 8 del matí, es manté la convocatòria ciutadana per aturar aquest desnonament.
I una notícia d'aquesta matinada. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, confirma que s'ajorna fins al mes de gener l'acord amb Mercosur. Així ho va comunicar a nit als caps d'estat i de govern reunits a la cimera de Brussel·les.
To pave the way for a successful completion.
Efectes pràctics, explica von der Leyen, la signatura de l'entesa de lliure comerç entre la Unió Europea i Mercosur serà l'any que ve, i no aquest diumenge, tal com s'havia previst de manera inicial. Tot plegament entre milers de pagesos de tota Europa han bloquejat els carrers de Brussel·les per protestar contra l'acord de la Unió Europea amb Mercosur i demanen que no es retallin els ajuts de la política agrària comuna.
La pretensió de l'Argentina, també del Brasil, de l'Uruguai i de Paraguai és col·locar al mercat europeu carn de vedella, també sucre i arròs, a un preu més barat que els europeus, perquè els costos de producció són inferiors. Entre les organitzacions agràries que s'hi han manifestat en contra hi ha, per exemple, Asaja i cooperatives agroalimentàries. Així ho ha explicat Jeroni Bonafa, representant d'aquestes cooperatives aquí a les Balears, que implica aquest acord.
Entraran productes alimentaris i nosaltres jugam en desavantatge perquè ens faran una competència perquè el produeixen amb uns altres drets laborals i amb unes altres normes mediambientals i fitosanitaris també, que no són les mateixes que s'exigeix a la Unió Europea.
I són ara les 8 i 22 minuts, anem amb la política. I avui hi ha una cita destacada al cara a cara, la reunió entre el Partit Socialista i Sumar per abordar els suposats escàndols que esquitxen el partit de Pedro Sánchez. Una reunió que arriba arran de les exigències dels de Yolanda Díaz, que esperen una resposta contundent del seu soci de govern per reconduir la relació, una confiança de Sumar envers als socialistes que ha quedat malmesa pels darrers casos de suposada corrupció, sobretot arran de l'entrada a la presó de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, en el marc del cas Coldo. La d'avui és la segona reunió que mantenen els dos partits per recordar l'acord de governabilitat. Recorden que la primera va ser el mes de juliol, després de l'ingrés a la presó de Santos Cerdán. A l'espera del que pugui passar avui en aquesta trobada, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reconegut divergències amb els socis de Sumar.
Pese a esas discrepancias, yo creo que hay muchas cosas que nos une al Partido Socialista y a Sumar.
I el dirigent d'Esquerra Unida i diputat al Congrés, Toni Valero, deia això.
Y cuando salgamos de esa reunión, pasaremos y cruzaremos el siguiente puente cuando lleguemos a ese río. Pero ahora mismo estamos en el punto fundamental, y es que el Partido Socialista se tiene que poner a la altura de la crisis que ha surgido en su seno.
Els populars ho tenen clar. Alicia García, portavoz del PP al Senat, assegura que Sánchez no fa cap pas endavant per millorar la desfeta en el sí de la formació que encapçala.
Hace muchas simulaciones, amenaza con rupturas falsas, pero luego quedan en nada, porque sabe que fuera del gobierno hace mucho frío.
La trobada d'avui entre el PSOE i Sumar es produeix el mateix dia que acaba la campanya electoral a Extremadura.
Així és, de fet, els candidats a la presidència de la Junta fan ja els darrers mítings acompanyats pels líders nacionals dels seus partits. Els comicis autonòmics que es van haver d'avançar, recordem-ho, per la manca d'acord PP-Vox en els pressupostos, estan convocats per demà passat, ja diumenge, uns comicis que s'han llegit en clau estatal, enfronten els candidats del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, Maria Guardiola del PP, Òscar Fernández de Vox i d'Unides per Extremadura, Irene de Miguel. Segons les enquestes publicades fins ara, les eleccions tindrien el pitjor resultat pels socialistes dels darrers anys.
A més, es tracta d'uns comicis autonòmics que estan marcats per una polèmica desfermada en les darreres hores. La Guàrdia Civil investiga un possible robatori de vots per correu. Correus ja ha confirmat el robatori d'aquests 124 sobres amb els vots a la seva oficina de Fuente de Cantos, així com de 14.000 euros en efectius. El PP sospita que podria ser una maniobra per alterar els resultats de diumenge. Alicia García, es portaveu del PP al Senat.
Extremadamente grave lo que está pasando en Extremadura. Muy grave. Es el robo de votos en oficinas de correos, votos ya emitidos. Eso es robar a los ciudadanos un derecho fundamental. Es robar la democracia.
Per tot això, el PP demana a Interior que obri una investigació, mentre que el Partit Socialista ho atribueix en una conspiranoia trumpista.
Informatiu Matí. Esports.
I són les 8:25 minuts, moment per la informació dels esports, que ens estem parlant del Mallorca, que avui jugarà a València el darrer partit de l'any. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, el Mallorca vol tancar el 2025 amb una victòria contra un rival directe. El migcampista Manu Morlanes, que arrossegava molèsties, ha entrat finalment a la convocatòria. El Mallorca és 14 a la classificació de 7 punts i el València 17 en 15 punts. El tècnic mallorquinista Iago Barrasate vol sumar davant el conjunt che la segona victòria consecutiva a la Lliga.
De una victoria que nos ha dado mucho aire y ahora sería corroborar un poco eso con otro buen resultado, ¿no? Contra un rival que ahora mismo está con nosotros ahí en la clasificación, que si nos gana nos adelanta. Y es un equipo que ya sabéis que sí, se habla mucho, puede haber tensión, pero en los momentos de verdad me está y aprieta mucho. Es el último partido del año, antes de Navidad, seguro que va a haber un buen ambiente, que ellos van a apretar. Tenemos que hacer un buen partido si queremos ganar, pero de ganar sí que creo que daríamos un salto muy, muy, muy importante.
El tècnic també reconeix que el Mallorca necessita treure més punts fuera de casa.
Los resultados están siendo mejores, pero fuera de casa nos está faltando, ¿no? Es verdad que ganamos en Sevilla, pero puntuamos en Oviedo, pero sin hacer un buen partido, y creo que el equipo necesita fuera de casa también reencontrarse un poco y hacer un buen partido, ojalá sea mañana, ¿no? Porque esas sensaciones de casa, si los trasladamos fuera de casa, pues nos irá mejor.
I el València no arriba en un bon moment a la Lliga. El conjunt che du 3 jornades seguides sense conèixer la victòria i el seu entrenador, Carlos Corberán, només té un objectiu per al partit d'avui.
Ahora mismo nuestro objetivo es sacar 3 puntos ante el Mallorca y soy consciente de que vamos a tener que hacer mucho trabajo y mucho esfuerzo para poder conseguirlo porque enfrentamos un rival bueno, con capacidad a nivel colectivo y con rendimientos individuales, como he dicho antes, interesantes, pero nos centramos en nosotros, en nuestro deseo, en nuestro compromiso, en nuestras ganas de dar la afición lo que queremos darle, que son 3 puntos.
Iago Barrasate no pot comptar per aquesta partida amb Omar Mascarell, que es troba concentrat amb la seva selecció per disputar la Copa Àfrica, i tampoc amb el porter Pichu Cuellar, encara lesionat. El partit començarà a les 9 del vespre i el podreu seguir, com sempre, en directe per IB3 Ràdio en tota la prèvia a partir de les 7. I qui no tornarà a vestir la camiseta del Mallorca és Dani Rodríguez, que abandona el club. El jugador i el Mallorca han arribat a un acord per a la rescisió del contracte del futbolista gallec, que posa fi a una etapa de 7 temporades i mitja vestint la camiseta vermella. Dani ja s'ha acomiadat del club i també de l'afició.
Hemos sido muy, muy, muy felices durante tanto tiempo. Somos unos privilegiados, tanto mi mujer como mis hijos como yo, de haber estado tanto tiempo en una isla tan bonita como esta. Y es que solo le puedo dar gracias porque su cariño me ha llegado desde el primer día hasta el último. Yo espero haber devuelto todo ese cariño a base de trabajo, de sacrificio, de darle valor a cada día que me ponía esta camiseta. Y creo que desde el primer día hasta el último lo he defendido como he podido y como he sabido.
De moment, Dani Rodríguez no té cap acord en cap equip, per tant, veurem quin serà el seu pròxim destí fora de Somos. I a la Copa del Rei, ahir va caure una altra primera, el Getafe. El conjunt madrileny va perdre per 3-1 al camp del Burgos. L'Atlètic Club es va classificar amb més problemes dels esperats. A la pròrroga, el conjunt basc va guanyar per 0-1 contra l'Ourense de la Segona Federació i el Betis va guanyar per 0-2 contra el Múrcia. I en bàsquet, l'Azul Marino rebrà demà a les 7:30 a Son Moix la visita del Melilla, tercer classificat. El conjunt d'Alberto Antuña és líder i segueix imbatut després de 12 jornades. Escoltam a Maiken Siciliano, jugadora de l'Azul Marino.
Queremos, obviamente, terminar el año con el pie derecho, sumar otra victoria, llegar al 13-0. Nada, por todo el trabajo que estamos haciendo y, obviamente, para marcar otro hito, por así decirlo, en la liga y seguir sacando diferencia para llegar al objetivo al final de la temporada. Así que un partido con muchas ansias y mucha emoción.
I a la primera FED, diumenge juguen altres representants balears. A les 12, Cantàbria, Fiu i Palma. I a les 6, l'Èstia visitarà la pista del Melilla i el Palmer rebrà a Son Moix la visita de l'Obradoiro.
Gràcies, Miqui. Segons per arribar a les 8:30.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I repassem ara quines seran les claus. D'aquest divendres, avui la Fiscalia demanarà, segons està previst, que els condemnats pel cas Lujo Casa entrin en presó provisional fins que la sentència sigui ferma.
El principal responsable de la macroestafa immobiliària, Carlos García Roldán, ha estat condemnat a 14 anys i mig de presó i el seu soci, Michele Pilato, a 9. L'Audiència Provincial considera provat que varen crear un pla per captar fons de manera massiva per construir una trentena de promocions immobiliàries que no es varen executar mai.
L'Ajuntament de Deià farà una auditoria després d'haver detectat irregularitats en les nòmines del seu exsecretari i en processos de contractació i justificació de subvencions.
El batlle Joan Ripoll assegura que ara hauran de retornar els doblers a altres administracions.
I també avui Partit Socialista i Sumar es reuneixen amb l'objectiu de reconduir la relació dels socis de govern.
I ho fan enmig dels presumptes casos de corrupció i les denúncies internes per assetjament sexual contra exdirigents socialistes.
A les 8:45 serà el torn de la informació de cada illa amb les desconnexions insulars a Mo, pendents, hores d'ara, del possible desnonament d'una família vulnerable. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El llançament està previst per les 9. Algunes entitats han convocat una mobilització ciutadana per mirar d'aturar aquest procediment que afecta una dona de 59 anys, la seva germana amb discapacitat física i el seu pare de 87 anys. Confien que el desnonament es pugui acabar ajornant, tot i que asseguren que els és hores d'ara impossible trobar un altre habitatge pels elevats preus. A més, els serveis socials tampoc no tenen cap immoble disponible.
Eivissa, l'informe encarregat per l'Ajuntament de Sant Josep confirma que els apartaments d'on PP es poden rehabilitar per un cost de 3,7 milions d'euros. Helena Gregori, bon dia.
Bon dia. Diu aquest estudi que els apartaments desallotjats fa 5 anys no presenten un estat de runa imminent i que se'n poden fer una rehabilitació integral. Sí que assenyalen que tenen un estat de degradació avançada i que l'apuntalament de l'edifici ha complert la seva funció. La rehabilitació suposaria una despesa mitjana de 74.000 euros per a cadascun dels veïns dels 50 apartaments.
I els batles d'Escorca i de Sau van firmat la compra de la finca d'Esguís situada entre aquests dos municipis. Guillem Ortego, bon dia.
Bon dia. La compravenda per un valor d'1,2 milions d'euros s'ha fet en l'impost de turisme sostenible. Tots dos consistoris havien intentat en diverses ocasions la compra de la finca la darrera vegada l'any 2019. Els dos batles han qualificat d'històrica la jornada per als dos municipis.
I avui dedicam l'entrevista a parlar de la situació als hospitals de les Illes en plena epidèmia de grip.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
És que la incidència de la grip a les Balears augmenta fins a situar-se en 75 casos per cada 100.000 habitants i això es nota cada dia més en els hospitals i els centres de salut de les Balears a l'espera que la setmana que ve se n'assoleixi el pic màxim. Per parlar de com afronten els hospitals aquesta situació, saludam Rocío Amézaga, que és la subdirectora d'Hospitals. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, quina és la situació en aquests centres hospitalaris de les Illes ara mateix?
Pues como tú bien has dicho, estamos en la fase de epidemia de la gripe y respecto a la semana pasada pues ha subido ligeramente. Los hospitales pues ha aumentado la frecuencia en urgencias, aunque los ingresos se mantienen, pero nosotros ya habíamos previsto con los planes de invierno, bueno, pues que esto podría ocurrir y estamos preparados para las posibles contingencias.
Uh-huh. ¿Quins són els reforços, que és el que s'ha fet per afrontar aquesta part de l'any?
Pues han activado camas, 24 en el hospital de Sonjatser y 8 en Somespasser, y está previsto que la semana que viene se abran 25 más en el hospital San Juan de Dios. Esto va acompañado pues de contratación de personal, 11 enfermeras y 7 TKs en Sonjatser y de forma similar también en Somespasser. Y bueno, lo seguiremos haciendo según las necesidades y la tensión que haya en las urgencias.
Clara, li anava a demanar, aquests reforços són suficients per fer front a un increment encara més de casos? S'ha dit que el pic podria assolir-se la setmana que ve o d'aquí dues setmanes.
Bueno, estamos preparados para activar hasta 215 camas y las contrataciones harán de forma progresiva según veamos la tensión que se produce pues, en las urgencias, el aumento de la tasa de infección y el aumento de la frecuencia que hay en acudir a urgencias y en la ocupación de los hospitales.
UGT fa dos dies que ve advertint que l'Hospital de Somespasser està saturat per aquest increment de casos de grip en les darreres setmanes. Quina és la situació en concret a l'Hospital de Somespasser?
En el Hospital de Somespasser, pues la verdad es que se han puesto bastantes medidas, además de la apertura de camas, pues se han rediseñado algunos circuitos, lo que ha permitido aumentar su capacidad. Es cierto que ha aumentado la frecuencia en urgencias, pero la ocupación en el hospital y en las urgencias pues se mantiene. Hay momentos en los que pueden estar más tensionados porque la adaptación de estas necesidades pues lleva unas horas, ¿no? Entonces puede haber momentos en las urgencias donde pueda haber más ocupación y pueden estar pues un poco más tensionadas.
L'Hospital de Somespasser és l'hospital que ara mateix presenta més problemes de les illes en aquesta situació.
Bueno, la verdad es que todos los hospitales tienen mucha frecuenciación, ¿no? Hay mucha gente que va a urgencias. Entonces, Somespasser, hay momentos en los que está tensionado, pero tiene flexibilidad y tiene capacidad para absorberlos y es lo que se irá viendo en las próximas semanas.
Mm-hmm. Com dèiem, els contagis per grip continuen pujant. La previsió és que ho continuïn fent durant les pròximes hores. Faria qualque recomanació a la població que ens escolta?
Las recomendaciones, pues es importantísimo vacunarse de la gripe al inicio de la campaña vacunal y sobre todo las medidas higiénicas. Si tienes síntomas, ponerse una mascarilla y si vas a estar con más gente en sitios de gran afluencia, pues también ponerse una mascarilla, lavado de manos, el uso del pañuelo de un solo uso. Todo lo que son las medidas higiénicas, que yo creo que ya todas nos lo sabemos, ¿no? Son importantísimas en estas fechas.
Mesures importants per evitar que incrementin encara més aquests contagis que van pujant a les Balears, contagis de grip. La incidència augmenta, recorda-m'ho, fins a situar-se en 75 casos per cada 100.000 habitants i avui han parlat de com afronten els hospitals aquesta situació i quins són els reforços que s'han preparat per als centres hospitalaris. Rocío Amézaga, subdirectora d'Hospitals, gràcies per haver estat en nosaltres en directe.
Gràcies.
Són ara les 8:37, fem una pausa.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio s'omple de cançons i nadales de tot el món. Concert de Nadal dels cors del Teatre Principal de Palma. Un acurat repertori en què els membres dels cors infantil, juvenil i titular posaran veu i esperit nadalenc a la ràdio pública. Concert de Nadal, el dia de Nadal, a les 9 del vespre a IB3 Ràdio.
Thank you. A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
I continuem ara amb una notícia destacada d'aquesta matinada. Els líders de la Unió Europea acorden finançar Ucraïna amb 90.000 milions d'euros els anys 2026 i 2027. Ara bé, pel préstec no es recorrerà de moment als actius russos congelats, sinó a fons que haurà d'avançar la Unió Europea.
I això vol dir que la Unió, per tant, s'haurà d'endeutar en els mercats de capitals. Així ho ha anunciat aquesta mateixa matinada el president del Consell Europeu, Antonio Costa, una injecció de capital per rescatar Kyiv pels estralls de la guerra amb Rússia.
We will provide a loan.
L'ex-primer ministre portuguès confirma que l'acord suposa un préstec de 90.000 milions d'euros per salvar les finances d'Ucraïna els pròxims dos anys, tot i que no agafaran, diu, de moment els actius russos immobilitzats per les sancions de la Unió Europea. Això després que líders europeus hagin ajornat aquesta opció per discrepàncies. Així n'ha parlat, així s'ha referit al president espanyol Pedro Sánchez des de Brussel·les.
La Unió Europea debe apoyar financerament a Ucrania. Y lo tiene que hacer por razones morales, como él ha defendido, por razones de justicia y también porque es legal, porque hay una legalidad internacional que apoya esta decisión.
Hem de dir que l'acord de préstec s'ha signat finalment sense el suport d'Hongria, República Txeca i Eslovàquia.
I de retorn a l'estat espanyol, ja hi ha data per la declaració del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, com a testimoni en la investigació judicial de la Dana. Serà passades les festes dia 9 de gener i a partir de les 9:30 del matí.
I ja tres dies després, dia 12, es farà el cara a cara entre l'exconsellera d'Interior, Salomé Prades, i qui era caps de gabinet de Mazón, José Manuel Cuenca, qui nega els whatsapps aportats per Prades a la causa, en les quals, recordem-ho, ell demanava no confinar la població, tot i la gravetat de les pluges que van deixar 230 persones mortes a la comunitat. La jutgessa interrogarà Feijóo per aquestes declaracions que va fer dos dies després de la Dana.
Desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que la situación era muy compleja y desde el martes ya me estuve informando igual que ayer.
Feijóo, de fet, explicava davant la premsa que Carlos Manzón el mantenia informat en temps real, va dir des davant de la Dana, que va ser un dimarts, unes paraules que ara són revelants quan s'ha conegut que durant unes hores qui era el president valencià va estar pràcticament incomunicat en un dinar al restaurant Ventó.
I el jutge Peinador arxiva definitivament la causa contra el delegat del govern espanyol a Madrid, Francisco Martín, en el cas Begoña Gómez, això després que l'Audiència Provincial en rebutjés la imputació.
I ara l'instructor Ames, una interlocutòria en la qual assegura que resulta plenament acreditat que l'investigat no ha participat en el delicte de malversació de cabals públics per la qual era investigat. Ell es mostra alleugerit després de conèixer la decisió.
Pues la satisfacción de que eso haya terminado, pero no el alivio completo porque desafortunadamente sigue habiendo personas honestas, personas que siguen estando sometidas a esa presión injusta y cruel, y creo que cuanto antes todo termine en nada, porque nunca ha habido nada, pues será mejor.
I el Partit Popular ha citat al Senat l'expresident del Govern Central, José Luis Rodríguez Zapatero, per declarar en la comissió del cas Koldo.
Segons la portaveu del PP a la Cambra Alta, Alicia García, l'exmandatari socialista, haurà d'explicar quin va ser el seu paper en el rescat de Plus Ultra i quina, de fet, és la seva relació amb el directiu de l'aerolínia investigats per un presumpte delicte de blanqueig de capitals. El PSOE assegura que el Partit Popular sotmet al Senat en un desprestigi absolut.
I acabem amb economia. El Banc Central Europeu ha informat que manté els tipus d'interès en el 2%.
Updated assessment reconfirms that inflation should stabilize at our 2%.
La nostra avaluació actualitzada confirma que la inflació hauria d'estabilitzar-se en el nostre objectiu del 2% a mitjà termini, ha dit Christine Lagarde, qui ha assegurat que l'entitat està en bona posició amb els tipus d'interès situats al voltant del 2%, però que aquesta posició no és estàtica.
El Consell de Govern de l'organisme ha pres aquesta decisió arran de les previsions econòmiques i d'inflació que ha pujat en tots dos casos.
Escoltau l'Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
I una qüestió més abans de la informació insular. El Ministeri de Transició Energètica considera excessius els projectes de molins eòlics flotants previstos al nord de Menorca, tenint en compte la infraestructura elèctrica actual de l'illa. Ens ho explica Carles Marcàs.
I és que un sol enllaç submarí és insuficient per evacuar la gran quantitat d'energia que produirien aquestes plantes en cas que s'acabin fent realitat. Ho ha assegurat el secretari general d'Energia, Jean Grisart, al Senat. Defensa que aquestes iniciatives, de les quals encara no n'hi ha cap en tramitació, no són hores d'ara viables a Menorca.
Però, efectivamente, no tiene ningún sentido sobredimensionar un proyecto con respecto a la capacidad de evacuación de energía eléctrica en la medida que la retribución que se plantea para este tipo de infraestructuras depende de la capacidad de exportar esa energía. Con lo cual, si llegamos al caso que se llega a hacer un parque eólico que no es capaz de colocar esa energía, nunca llegará a cobrar por ella, con lo cual nunca llegará a ser viable.
Explicacions que ha donat en resposta el senador Cristóbal Marqués, que ha advertit que les dues plantes projectades a Menorca generarien 2.480 megawatts de potència quan el consum mitjà de l'illa és de 65 i es cobreix amb energia solar.
¿Por qué se impulsan dos parques eólicos marinos de dimensiones tan desproporcionadas respecto al consumo real de la isla de Menorca? ¿Y para quién está pensada realmente esta energía? ¿Para los menorquines o para ser enviada fuera de la isla?
La solució per poder evacuar l'energia passaria per un segon enllaç submarí que ja està projectat per abans del 2030. En qualsevol cas, Gruissart sosté que per executar-se els parcs eòlics flotants no poden generar cap impacte ambiental.
Són les 8:45 minuts. Continua la informació aquí a Betres Ràdio.
Tres Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. Els ajuntaments d'Escorca i de Selva han comprat la finca d'Esguí situada entre els dos municipis per 1,2 milions d'euros en l'impost de turisme sostenible. Tots dos consistoris havien intentat en diverses ocasions la compra de la finca, la darrera vegada l'any 2019. Amb dos batles han qualificat la jornada d'històrica. Tot d'una en parlam abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Dani Femenia, bon dia.
Hola, bon dia. Pues en aquest moment trobem tràfic fluid en general a les principals carreteres de Mallorca. Només trobem algo de tràfic lent a CM13, autopista de Vinc en sentit Palma, a l'altura de l'enllaç en seguida de cintura. Això és tot per ara, bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenaglia, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Cuida'm. Mallorca és que nostra, i hi vivim amb orgull i responsabilitat. Cuida'm. La volem compartir, sí, però amb respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Cuida'm. Mallorca és que nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca, Consell de Mallorca, Illes Balears Cuida'm. Sostenibles, Govern de les Illes Balears.
Cuida'm. Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears. Cuida'm.
Nadal a casa nostra és especial. És retrobar-nos i tornar a sentir l'escalfor dels nostres. És celebrar allò que som i cuidar allò que estimem. A Mallorca els petits moments fan gran la nostra illa. Per un 2026 ben mallorquí. La Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca vol desitjar-vos bon Nadal i bones festes. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears. Cuida'm. Mallorca és que nostra, i hi vivim amb orgull i responsabilitat. Cuida'm. La volem compartir, sí, però amb respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Cuida'm. Mallorca és que nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca, Consell de Mallorca, Illes Balears Sostenibles, Govern de les Illes Balears. Cuida'm.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
8:48, ho dèiem al començament. El Batle d'Escorca, Antoni Solivelles, i el de Selva, Joan Roger, han firmat la compra de la finca d'Esguí, situada entre tots dos municipis. La compra-venda, per un valor d'1,2 milions d'euros, s'ha fet en l'impost de turisme sostenible. Marcel Pic, bon dia.
Bon dia, sí. La finca d'Esguix, de 122 hectàrees de superfície, està situada entre Saúva i Escorca. Cada municipi en disposa de la meitat de la superfície i la seva compra suposa enllaçar les finques públiques de la comuna de Saúva, Ses Figueroles i Sonamer. Tots dos consistoris havien intentat en diverses ocasions comprar la finca. La darrera vegada fou l'any 2019. Amb dos batles han qualificat d'històrica la jornada per als dos municipis. Són Roger i Solivelles.
Avui és un dia important, no tan sols per Escorca, sinó per Saúva, sinó també per tots els mallorquins i també per tot el que significa preservar la nostra naturalesa, els nostres paratges i la serra tramuntana.
Una obra en construcció que encara està allà i que ara mateix per nosaltres no és una prioritat. A futur ja està dins la zona d'Escorca i a futur ja farem un concurs d'idees, això veurem com acabem aquesta part. Però dic, ara mateix la prioritat no és aquesta, la prioritat és fer actuacions de prevenció per netejar aquesta zona per evitar un incendi.
D'altra banda, l'Ajuntament de Palma ha aprovat de manera inicial la dissolució del Patronat Municipal de l'Habitatge i de la Rehabilitació Integral de Barris i la seva integració al consistori. Ho ha fet amb el desacord de l'oposició, que acusa l'equip de govern d'actuar d'esquena als treballadors de l'organisme i de falta de diàleg social.
Només Vox ha donat suport a la proposta de la Comissió d'Urbanisme del Govern Municipal per aprovar la dissolució del Patronat Municipal de l'Habitatge i de la Rehabilitació Integral de Barris i la seva integració a cort. El PP, per part seva, nega l'absència de diàleg i assegura que s'ha informat tots els treballadors del patronat. Escoltàvem primer el regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, i després Fulgencio Coll, de Vox.
Se ha informado de manera puntual y personal a todos y cada uno de los trabajadores de cuál iba a ser el organigrama nuevo de funcionamiento, el puesto de trabajo y las capacitaciones de cada uno de los miembros del Patronato Municipal de la Vivienda. No solo se ha hecho individualmente a todos los trabajadores, sino que de la misma manera se ha procedido a informar a los sindicatos.
Desde hace mucho tiempo se está yendo en esta dirección. Se sabía, se ha negociado y creo que las explicaciones que han dado han sido clarísimas.
Els partits d'esquerres han votat en contra de la dissolució del patronat i de la seva integració dins l'Ajuntament, precisament perquè afirmen que l'equip del govern ha actuat de manera unilateral i no ha tingut en compte els treballadors. Cisco Ducros, del PSOE, afirma que el PP ha imposat la seva voluntat.
Lo que se tendría que hacer, si se cree de verdad que la vivienda es un derecho, es tratarla como tal. Y para eso se tienen que reforzar los servicios públicos orientados a atender este derecho, no disolverlos.
Per la seva banda, més per Palma i Podem, n'han criticat les formes. Asseguren que amb un procés dialogat hi haurien votat a favor. Són Neus Truyol i Lucía Muñoz.
Perquè sabem per part dels treballadors del patronat que no hi ha hagut un diàleg, ni una escolta, ni una negociació per poder fer un procés d'integració del patronat dins l'Ajuntament. Nosaltres estem a favor d'aquesta integració, però estem totalment en contra de les maneres que s'han utilitzat.
Creo que és una de les medidas que nosotros podríamos haber apoyado, pero nos hemos encontrado con un Partido Popular que no nos ha dado ningún tipo de información, que no sabemos cómo ha sido ese proceso, que no sabemos el nivel de incertidumbre que tienen los trabajadores y trabajadoras, porque tampoco se les ha informado.
També ha celebrat un ple, en aquest cas extraordinari, l'Ajuntament de Manacor, que ha aprovat de manera inicial el pressupost per al 2026, que serà de més de 54 milions d'euros, un 7% més que enguany.
Ha estat amb 13 vots a favor de l'equip de govern i 7 en contra de PP i Vox. En els comptes de l'any que ve es veuran augmentades les partides d'educació 0-3 anys, transport, seguretat, accions socials, cultura i manteniment de carrers. Miquel Oliver és el batle de Manacor.
No increment de tributs, no increment de part tributària, i això per la que avui duim. Per tant, en quant a els ingressos, hem de dir que si no incrementen els ingressos, és mal de fer que s'acollin presentats els pressupost destinats a personal o que s'acollin destinar topes a inversions.
El pressupost municipal de Manacor s'aprovarà de manera definitiva els mesos de gener o febrer.
I canviant de qüestió, perquè arriba Nadal i és tradició fer un tassó de llet de mel amb algun dolç típic com les coques de patata. Precisament aquest cap de setmana, es Pla de Natesa, es fa la fira dedicada a aquest producte. I el nostre company, Toni Escanelles, bon dia.
Bon dia, idò, si es Pla de Neteses es converteix aquest cap de setmana en la capital de la Mella, podríem dir. Hem d'explicar que aquesta vinculació Nadal data del segle XVII, quan els frares mínims de Santa Maria del Camí, que eren vegetarians, la varen introduir com a alternativa vegetal en períodes d'abstinència. I del carrer Frontera 22 d'Esplà, just està a punt d'obrir per la fira aquesta botiga dedicada específicament a la Mella i als productes que se'n deriven. I Lluc Monà, és el seu propietari, ens explicava quins productes hi podran trobar.
Productes fets amb la Mella, entendrem molts, torró, torró de tot tipus, coques de torró, cremadillos de crema de mel, després amargos, mantecados, que combinen tot, bueno, i aquest de mel, evidentment, n'hi haurà.
Gràcies, Toni. Les associacions empresarials Pimen, Pimeco i Artà Empresarial han fet una crida a la societat per consumir producte local i del petit comerç municipal en aquestes pròximes festes de Nadal.
Ho han fet en una trobada amb la premsa en què varen recordar que durant el darrer trimestre de 2024 el 60% dels ciutadans de les Illes Balears varen fer compres en línia, una xifra que se situa un 4% per damunt de la mitjana estatal. Davant d'aquestes dades, conviden a tothom a degustar begudes i menjar locals per contribuir a la cultura, al patrimoni i la natura de les illes. Albert Ferrer és el president de l'associació Artà Empresarial i Carolina Domingo, la presidenta de Pimeco.
Dins Mallorca tenim producte local de qualitat i crec que hi ha per consumir molt més i per mantenir aquestes tradicions que tenim i aquests productes que tenim aquí que són units.
Aquestes festes, des de Pimeco, volem fer una crida clara i positiva. Comprar el comerç local és un acte econòmic, però també social i cultural. Cada compra a una botiga de barri és una aposta per una Mallorca viva, propera i autèntica.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8 i 55 minuts. Anem amb la cultura a la recta final de l'informatiu. I avui és divendres i aquests pianos, els de just abans de Nadal, ens anuncien una renovació de cartellera marcada sobretot per una estrena. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia, sí, una estrena que és la tercera part d'una història que va marcar la indústria del cinema, Avatar.
I si qualsevol humà de la Terra pogués viure aquí sense màscara? Doncs el poble Na'vi desapareixeria.
Avatar, Foc i Cendra, que ha advertit el seu director James Cameron, serà el darrer lliurament de les desventures a Pandora si la cosa no marxa extraordinàriament bé a taquilla. I veurem com va, perquè les crítiques dels qui ja l'han vista no animen molt a anar-hi. Coincideixen a dir que hi ha ben poques novetats i que, malgrat la seva espectacularitat, es fa pesada. Sembla que les canúcies dels Na'vi, malgrat el carisma de Zoe Saldanya i Donna Chaplin amagades sota la pell blava, mostren clars signes d'esgotament 16 anys després.
¿Pero quién y por qué?
Bueno, esa es la pregunta.
I aquesta vida privada és la vostra opció si sou fans de Jodie Foster, que és ja gairebé un gènere en ella mateixa. En aquesta producció francesa interpreta una psiquiatra que investiga la mort d'una de les seves pacients en una pel·lícula que pot recordar algunes comèdies de Woody Allen. La història no és perfecta, però Foster i el seu francès impecable ho aguanta tot.
¿Puedo confiar en este hombre?
I si vos va agradar Longlegs o Os Perkins, vos espera ara amb Keeper. És una parella, una casa enmig del no-res, en fi, res massa original en principi, tot i que asseguren que el director és capaç d'aconseguir sorprendre. A destacar l'extraordinària actuació de Tatiana Maslany. També s'estrena Emergència i Èxit, la darrera pel·lícula de Marisa Paredes i una adaptació de L'estranger de camí. En fi, un poc de tot, Marian.
I de bé, és divendres i com cada divendres arribam a les 9 del matí amb els sons de la setmana.
Estem fent feina per donar solucions. Per això, les properes setmanes presentarem una nova deducció fiscal per incentivar en els propietaris a que no pugin el lloguer.
Senyora presidenta, sap quant de projectes d'aquest que vostè ha anunciat han començat a redactar? Zero!
Més habitatge públic que en tota la història de les Illes Balears. Mai s'haurà fet tant d'habitatge públic com en el 2026. Prop de 1.000 nous habitatges.
Mi voluntad es firme. Vamos a acabar la legislatura en 2027 y vamos a continuar con esta hoja de ruta.
Él permanece en su búnker en la Moncloa. Lo que está haciendo es llevar a España al precipicio.
Muchos de nosotros y de nosotras no queremos que Abascal sea vicepresidente, pero también muchos de nosotros y de nosotras no queremos seguir pasando vergüenza como estamos pasando cada día.
Actuó con máxima celeridad, respetando en todo momento, insisto, moito a víctima, e o presunto acosador estaba fora do partido en menos de 24 horas. ¿No?
¡Asesinos de árboles!
Estamos como muy impotentes, ¿no? Estamos intentando hacer todo lo que hemos podido, entrar en diálogo...
Molt malament, perquè... ¡Asesinos de árboles! Realment és un acció que és incomprensible. Vull dir... S'estan omplint la boca de la paraula sostenibilitat i no tenen ni idea.
La llibertat és una cantata, la llibertat.
Estic molt content perquè ha col·laborat amb Vial Majoral recitant un poema de Blai Bonet que li vam sol·licitar, li vam dir amb ell, Vial vol col·laborar i ell tot d'una va estar dispost i li va fer moltes ganes.
Creu, o m'han a creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un...
Ja hem arribat a les 9. Resumim ara les qüestions principals d'aquest matí de divendres. L'Audiència Provincial de Palma revisarà avui quines mesures cautelars imposa als tres condemnats pel cas de Lujo Casa i està previst que la Fiscalia demani presó provisional fins que la sentència sigui ferma.
Això quan ahir vàrem conèixer la sentència. S'han condemnat a 14 anys i mig de presó a Carlos García Roldán, que és el principal responsable de la macroestafa immobiliària, i 9 pel seu soci, Michele Pilato. El tribunal també ha condemnat el suposat constructor de la trama a 4 anys de presó i ha absolt els 3 testaferros del grup. Amb tot, consideren provat que varen crear un pla per captar fons de manera massiva per construir una trentena de promocions immobiliàries que no es varen arribar a executar.
I en aquesta hora estan pendents del desnonament previst d'una família a les 9. A Mos tracta d'una dona de 59 anys, la seva germana amb discapacitat.